per anar allà i criar
Esquet.
Fills.
Agradable, és un Eden de la Terra.
Ara estan plantant molts arbres, però, que estan fent aquell parc gegant, però, que serà el triple de gran que el centre del parc.
Ells aniran a viure a una bombolla que no veuran el que és l'Aràbia Saudita real, no? Estem d'acord en això?
Un compound, no? Es diuen així.
Sí, un complex residencial, que evidentment ells viuran i no tindran la
les
realitat.
Les parets són de croma i pots triar què veus de fons.
Les palmeres d'en Raúl.
Quan entres et diuen, vostè vol la pastilla blava o la pastilla groga? Et fots la groga, la blava o la vermella? Et fots, em sembla que la blava, i aleshores vius a Matrix.
Exacte.
Doncs és això.
Bueno, és que és això.
És Matrix. És això.
Neo, Trinity...
Quin univers, les 12 en punt. Et quedes un moment, Marta?
Sí.
Un segon? Vale. Perfecte. Sí. És que ara vull que parem un moment de la final de l'Europa League d'ahir, de la festa del Sevilla, de Mourinho, de fet ens visitarà.
Home, vindrà Mourinho, no? Perquè ahir vaig pensar que li està fent el guió a l'Albert.
Un nuevo tiburón fracassado.
Ens visitarà Mourinho i parlarem de
quin impresentable.
De la imatge lamentable que ha ofert al pàrquing. Avui han intentat agredir l'àrbitre a l'aeroport de Budapest perquè els aficionats de la Roma anaven calents veient el seu entrenador. Però abans, deixem un moment que em diuen que el tenim al telèfon. Han passat 4 dies al descens de l'Espanyol a segona divisió i podem saludar el Tudiràs avui una de les veus autoritzades de la directiva, com és l'exjugador i actual responsable de relacions institucionals al Targarí, Joan Capdevila. Hola, Joan, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Bé, com esteu després de 4 dies, no? No sé si costa de pair aquest descens, Joan.
Sí, pues bueno, com tu dius, doncs costa bastant, són moments difícils, moments difícils d'assimilar i ja et dic, ha sigut una decepció i estic, pues estem igual pues, que tota l'afició espanyolista en el qual, pues bueno, ha sigut una temporada decepcionant i no s'ha pogut complir l'objectiu que doncs, tothom desitjava i res, ara doncs a seguir pues, treballant pues, per ficar bé la temporada que ve.
Sí, suposo que va ser cruel també el desenllaç, no? Perquè potser les últimes setmanes deies, va, hi ha opcions de baixar, sí, hem de ser realistes, hi ha opcions, però l'Espanyol va fer la remuntada amb l'Atlético, va aconseguir remuntar més talla, no? I depenia de si mateix en l'última jornada i de cop i volta tot se'n va anar a Norris, no? Va ser un final molt cruel.
Sí, molt cruel, tu ho has dit, el pitjor final possible, perquè ja et dic, sí que la temporada doncs, no ha sigut la més adequada, en el qual pues, bueno, tenim aquesta petita possibilitat, però ens l'han pres. Tenim aquesta sensació, no? Que no ens han permès almenys doncs, el que l'equip va guanyar a la gespa, poder lluitar fins a l'última jornada, arribar amb vida al dia de l'Almeria. Tenim aquesta sensació de mal sabor de boca, de que per culpa de decisions externes doncs, no hem pogut lluitar fins al final. No?
Us heu sentit perjudicats, no? Per això l'Espanyol també anirà a la justícia.
Sí, evidentment, això és evident. Si no és que ho diga jo, és que ho ha vist tothom. ho ha vist tot d'Espanya, no? Que hem sigut perjudicats clarament i aquests dos últims partits encara més. La veritat doncs, que és incomprensible doncs, tenint la tecnologia del VAR i tots aquests avantatges doncs, no ho utilitzin amb la millor versió. Evidentment, doncs, les proves estan allí. Per exemple, el gol de l'Atlètic de Madrid, doncs, bueno, que diguin des del VAR que donin un gol quan l'àrbit diu que no és gol i amb unes imatges que no deixen res clars, doncs algo està fallant algo a l'arbitratge que hem de canviar.
Heu obert dues vies, no? L'ordinària i l'esportiva. Creieu que té recorregut, que d'alguna manera a l'Espanyol la justícia li pot donar l'oportunitat de lluitar per la salvació?
Doncs mira, el que s'ha de fer és, primer de tot, pues, bueno, lluitar pels nostres interessos, això és evident, pels nostres socis, i això no pot quedar amb un no-res. Està clar, doncs, que ja que de la via esportiva doncs, no ens han donat cap solució, doncs el club es veu té una base sòlida doncs, per anar pues, a la via ordinària, no? I bueno, pues, arribant fins al final, perquè no es poden quedar de braços plegats, esperant que els altres puguin fer el que vulguin.
Tu que has estat futbolista, com t'expliques el que va passar a Mestalla, no? El gol de Montes, després la falta a Braithwaite, totes aquestes coses, no? Et generen una frustració interna espectacular, suposo que el vestidor també, no?
Bueno, mira que jo he jugat partits de futbol, i bastants, però aquests casos no els havia trobat mai. La veritat que no havia vist mai una cosa... Bueno, ja et dic, és que ja partint del gol a l'Atlètic de Madrid, però lo de la falta de César Montes és que no trobes cap explicació. És que per molt que la busquis, és que ningú, a més, ningú te la dona. És que això és el més trist, que ningú et dona l'explicació de per què anules un gol quan era totalment legal. És que no és incomprensible, és incomprensible. I el que sap més greu, que a part de tot això, és que no et donin la possibilitat de lluitar l'últim partit de Lliga a casa per tindre opcions reals de salvar-te, perquè dependés de tu mateix. Okay. Això és el que fa ràbia. Després d'una temporada que sí, desastrosa, el que tu vulguis, però ens han pres aquesta oportunitat, saps el que vull dir? I bueno, pues això és el que sap més greu, també.
Creus que hi ha hagut com una certa persecució a l'Espanyol, o no arribaríeu fins a tant, a dir tant?
Bueno, no vull pensar tan malament, però bueno, el que sí està clar, que ens hem perjudicat moltíssim, és que no acabem d'entendre aquests dos últims partits, aquests errors tan greus. És que no trobo cap explicació. Si hi ha alguna explicació, que ens ho expliquin, perquè ningú ens explica res.
Quin ambient esperes diumenge? Perquè pot ser un dia complicat, no? Amb l'afició, evidentment, mostrant el seu malestar per aquest, de moment, descens a segona.
Sí, i és normal. És normal que el públic es manifesti pues, amb una temporada doncs, que pràcticament no li han donat cap alegria, que ha sortit tot malament, ja pues, bueno, pues, s'ha ajuntat molts factors, però bueno, ja et dic, si el públic ja demostra per aquesta disconformitat, és que té tota la raó del món. Un equip que pues, ha baixat a segona divisió, penso jo que en una plantilla doncs, pensava doncs, per no passar apuros, no? Pues bueno, pues jo penso que el públic pues tindrà tota la raó de demostrar el seu malestar amb l'afició, amb la plantilla i la directiva, evidentment.
Tu que has estat futbolista i les has vist de tots colors, com t'ho expliques? És a dir, com ens pots intentar transmetre el que es viu en un vestidor quan entres en aquesta dinàmica, no? Que no guanyes, que et veus allà al Pou, quins motius creus que han portat a aquest descens, jo m'atreviria a dir, inesperat, no?, de l'Espanyol a l'inici de temporada?
Sí, es pateix molt. Pues està a la pell dels jugadors, pues setmana sí, setmana també, pues sempre tens a passar algo, no? Que dius, hosti, com és que ens ha passat això? I ara una altra vegada, o són errors individuals, o és error arbitral, o sempre passava algo que no et permeteix sumar. Pues es pateix molt i evidentment és una frustració, perquè dius, hosti, què més he de fer perquè ens surtin les coses, no? Semblava que ara amb l'arribada de Luis pues havia canviat la cosa, l'equip estava més enxufat, hem tingut les altres possibilitats, però la sensació que tinc és que ens han pres d'un dia per l'altre, no? Ens han pres aquesta oportunitat de poder salvar-nos després d'una temporada tan dolenta com hem vist, no?
Creus que Luis García ha de ser l'home d'intentar el retorn a primera?
Bueno, pues no ho sabem, encara que falta un partit de Lliga, segurament doncs crec que la setmana que ve ja ve el president i segurament doncs intentarà planificar la temporada que ve de corregir errors i segurament doncs de buscar solucions de cara al futur i segurament pues, hi haurà moviments i ja et dic, l'important és aprendre els errors i fer una bona planificació perquè l'Espanyol l'any que ve torni a estar a primera divisió.
Sí, també hi ha el dubte del director esportiu, no?, de si ha de ser Domingo Catoira o no. Això ho començarem a saber la setmana vinent, com dius, no?, quan aterri aquí el senyor Chen Yancheng, president i propietari, i aquí s'hauran de començar ja a planificar aquesta nova temporada, no?, perquè l'objectiu entenc que és tornar quan abans millor, com ha fet l'Espanyol sempre que ha baixat, Joan.
Sí, aquest ha de ser l'objectiu ara mateix. Pues bueno, ja han dit que ha sigut una decepció total, inesperada, i bueno, pues que els aficionats han patit moltíssim i s'ha molt greu per ells, la veritat, però ara no toca una altra doncs, que tornar a començar de zero, i ja et dic, pues vindrà el president, segurament hi haurà decisions, i ja et dic, ha de fer una bona planificació per la temporada que ve, perquè l'Espanyol ha d'estar primera, sí o sí.
Sé que no et toca de prop, però amb Catoira i Luis García es pot fer una bona plantilla i intentar tornar a primera divisió, si acaben seguint els dos?
Pues això no ho decideixo jo, la veritat. No, això ja suposo que bueno, pues jo t'ho he dit abans, això pues es planificarà la temporada que ve de la millor manera possible i no sé quins seran els plans ara mateix de qui seguirà i qui no.
Vale. Acabo amb la plantilla. És evident que marxaran molts jugadors. De fet, des de Madrid diuen que José Lu se n'anirà al Real Madrid. Clar, si l'Espanyol perd aquest potencial, no? I no manté jugadors, com va passar en l'últim descens, que RDT es va quedar, Dardés va quedar, Diego López es va quedar, David López es van quedar, no? Sembla que pugui ser més difícil, això. Podem estar tranquils? Podem enviar un missatge de tranquil·litat a l'afició de l'Espanyol, que encara que marxin jugadors de qualitat es farà una plantilla competitiva?
Bueno, a dia d'avui encara no se sap quins jugadors marxaran, quins es quedaran. Pot passar moltes coses, no? Encara no acaba ni la temporada, però sí és cert doncs, que la planificació ha de ser bona i no podem cometre tants errors com hem comès fins ara, no? Vull dir que la planificació de la plantilla pues, ha de ser ha de ser doncs, de la millor manera possible i no cometre aquests errors. Jo espero que ha de ser una plantilla competitiva perquè, com tu dius, l'Espanyol es pot permetre més d'un any a segona divisió.
I acabo només. Tu que has estat també futbolista i no ha de ser fàcil no, prendre aquesta decisió de dir, escolta, jo m'estimo l'Espanyol però tinc una oferta de millor categoria o d'un equip europeu o del que sigui, no? Vull dir, estar a la pell del jugador també ha de ser complicat, no ara, en aquesta situació, si arriben ofertes?
Bueno, jo dic que cada persona és un món. Jo ja dic, hi ha jugadors que potser ja uns volen marxar i uns altres, pues, que han de marxar i volen quedar. Vull dir que hi ha moltes circumstàncies, no? Però jo crec que han de fer la millor plantilla competitiva i tant de bo doncs es puguin quedar pues, els jugadors importants perquè ja et dic, l'objectiu és l'any que ve tornar a primera divisió.
Tornarà, l'Espanyol? Tornarà a ser gran, no, Joan?
Bueno, això intentem i esperem que sí, perquè ja et dic, jo dic que lo d'aquesta temporada ha sigut algo inesperat i ja et dic que ens ha fet molt mal a tots, estem bastant dolguts, és una cosa que encara estem païnt, és difícil d'assimilar, però sí que és cert que necessitem doncs, una estructura bona per mirar el futur amb optimisme.
T'agraeixo molt que ens hagis atès avui i que hagis transmès una mica la sensació i el sentiment que hi ha des de dins del club com a responsable de relacions institucionals. Joan Capdevila, una abraçada forta i molts ànims pel futur.
Moltes gràcies.
Gràcies, Joan Capdevila. Bé, la sensació és que continuen molt emprenyats, que esperen que tingui algun recorregut i que serveixi d'alguna cosa aquesta via judicial que han engegat tant a la justícia ordinària d'una banda com a la impugnació del partit contra l'Atlético per aquella imatge que no es veu bé si la pilota entra o no via esportiva.
Jo crec que és més sensat, m'ha semblat més sensat a la segona part de la intervenció de Joan Capdevila de dir, doncs l'Espanyol tornarà més fort, ho estem païnt, perquè la primera part aquesta de dir, no, és que l'Espanyol jo no entro ja en el detall de les decisions d'aquest compendi de decisions polèmiques que presentaran que probablement tinguin raó, si no ho farien, però a mi em sembla allargar l'agonia, per exemple, de l'aficionat. És important assumir-ho i prendre't seriosament el nou projecte a segona per pujar, per estar-t'hi una temporada i tornar a primera. Jo crec que també és important assumir la part de responsabilitat del club. Aquella aturada de seleccions en què es va mantenir l'entrenador quan tothom veia que era de calaix, que s'havia de canviar ja l'entrenador per intentar un canvi de dinàmica que jo crec que en certa manera ha arribat, però ha arribat tard. Per tant, jo crec que el club també ha d'assumir la seva part i començar a treballar pel nou projecte, perquè tinc la sensació que amb la denúncia i la reclamació i apel·lació i tot plegat s'allargarà una agonia que acabarà anant a petar allà mateix.
És cert que es pot entendre que el club digui hem de defensar els nostres interessos perquè hi ha hagut decisions arbitrals que les considerem... Bueno, imaginem-nos que això passa en un Barça-Madrid. No es veu si la pilota entra o no en el Barça-Atlético.
Correcte,
seria
però
molt injust,
jo
no?
Crec que és més una lluita que públicament han de defensar com a de dignitat i prou. Sí. Sabem que estem a segona, sabem que la nostra temporada serà aquesta i la planificarem en funció d'això, però no abandonem la via judicial o la via de la reclamació per dignitat, diguem-ne, però no buscant, jo crec, una cosa que és bastant poc probable.
A mi la sensació que em fa és que tot depèn de Chen Yanzheng, no? Que és el propietari, el president, el que té el 99% de les accions. Clar, fins que no arribi la setmana que ve, no es començaran a prendre decisions. Fins que no aterri Barcelona i s'entrevisti amb els responsables, no es començaran a prendre decisions. Clar, és molt difícil que un club avanci, no? Si no tens algú de confiança aquí en el dia a dia. I crec que hauria de començar per aquí, l'Espanyol, de dir, va, posem això, una figura forta que et prengui decisions, que sigui de la confiança de Chen Yanzheng o de qui sigui, i a partir d'aquí sí, intentar construir un projecte, encara que sigui a llarg termini, però es necessita un director esportiu de la casa, com Déu mana, i que tingui clara una idea de joc, i a partir d'aquí que sigui una extensió a l'entrenador, i a partir d'aquí que es facin uns fitxatges en concordança. Bé, com han fet d'altres clubs, no?, del pressupost de l'Espanyol, no sé, em fixo en el Villarreal, em fixo en el Betis, clubs que podríem equiparar-los, no?, ara mateix, i que estan fent molt bé les coses, la Reial Societat mateix, no? Bé, a veure com acaba tot plegat. De moment l'Espanyol és equip de segona divisió i aquest diumenge, com deia el Joan, s'estan organitzant ja pancartes i protestes, des de l'afició blanquiblava, primer contra els àrbitres i l'estament arbitral, perquè consideren que han estat perjudicats, lògicament, veient algunes de les accions de l'últim partit de Mestalla, i també hi haurà protestes contra la directiva. Veurem si amb Cheng Yancheng a la llotja de l'RCD Stadium o no, perquè en principi està previst que arribi la setmana vinent. I abans de saludar els personatges d'avui, m'agradaria que escoltéssiu això que va passar ahir a Budapest.
Ahí va Montiel! Gol! Gol, 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 gol! Campeón!
Com és la vida que un tio que es diu Montiel et marca el cinquè penal contra França a l'Argentina i ahir aquest, també, poquí.
Pues mira, ja és el seu any. El seu any. Sí,
sí. Anaves amb el Sevilla o anaves amb la Roma ahir?
Anava... Era bastant neutral, però les banquetes em feien de cantar-me pel Sevilla. Mm. Aleshores, clar, i tot el que va pensar, tot el que va passar després corrobora la meva joia i felicitat per el fet de que es quedessin sense l'Europa League.
Mira, anem a sentir Mourinho, primer, ahir, al pàrquing, increpant els àrbitres del partit. És que la imatge és lamentable, no sé si l'heu vist avui a televisió o a les xarxes, mira. You are a fucking disgrace, man. Eh?
Puta vergonya de la puta fàcil.
Una puta vergonya.
Li va donar la medalla de plata
a un aficionat. Sí.
Perquè bueno, és que li van preguntar al flash de, i va dir que ell només vol or.
És un personatge.
60 anys ja té.
No canviarem, no vols dir?
No, al revés. Tot és susceptible d'empitjorar.
Jo l'únic que vull comentar és que Mourinho va venir a Barcelona de la mà d'un entrenador, d'un ésser humà d'una gran categoria, d'un entrenador de molt prestigi i d'un senyor, que era Sir Bobby Robson. Si Sir Bobby Robson avui sortís de la seva tomba per veure el que està fent l'individu, el que ell va portar al futbol mundial, perquè el va portar ell, tornaria d'immediat a la tomba empenedint-se i demanant perdó per haver portat aquest crepuscle al món, a l'èlit del futbol.
O baixaria, li fotria un clatallot i li diria...
No, es tornaria a fotre, avergonyit, es tornaria a posar dintre la tomba. El d'ahir és molt esperpèntic, molt. Jo crec que està a l'alçada de l'ull del Tito Vilanova.
Sí?
Sí. Està a la mateixa alçada.
Però és que a més durant el partit increpa Mendilibar, es fica a la banqueta, li diu de tot... I després de què es queixava? De que van fer repetir el penal de Montiel? Però si era igual, si ho tenia perdut, gairebé. Si és que havia...
No, i es queixa d'una mà, no? La primera part.
Ah, d'una acció d'una del partit.
Que pot ser mà, jo no dic que no.
Però si van perdre temps, van fer el marrullerisme més marrullero que es pot fer al futbol, a la pròrroga. No van deixar jugar, no van deixar fer res.
Però n'hi ha res pitjor que no saber perdre.
Increïble.
La imatge no és...
No en sap. Hola, José, què tal?
You are a fucking disgrace.
Això què he fet ara?
Buenas noches a todos.
Què tal? Estàs més tranquil?
No. És un partit que tu empiezas ganando con un planteamiento ofensivo. Te pones 1-0, però de repente l'àrbitro dice que no le gusta el resultado.
Home, ofensivo.
Y prefiere ofensivo. Que gane el Sevilla, ¿no? Entonces, yo continúo con la misma pregunta. ¿Por qué?
¿Un altre cop?
Porque Anthony Taylor, otra vez. Porque un penalti que no pita, unas manos. Porque tantas pequeñas decisiones, una tras otra, otra tras otra. Siempre a favor del Sevilla. It's a fucking disgrace.
I per això vas anar a esperar l'àrbitre al pàrquing, entenc.
Era porque estaba aparcado en doble fila.
En tu plaza.
Estaba ocupando rueda trasera. Derecha estaba ocupando mi plaza.
Aquesta no l'he vist venir, eh? Aquesta no l'he vist venir, no.
Y ya está. Y no puedo permitir a nadie aparcar en doble fila porque es el escándalo de los cuatro intermitentes. Y si el árbitro llega tarde, pues que aparque bien igualmente. No puedo entender de dónde viene este poder. El Sevilla es un equipo genial, un equipo fantástico, pero tiene una Europa League que a mí me daría vergüenza de ganar.
¿Pero por qué?
Me daría vergüenza de ganar, te digo yo. ¿Por qué Obrevó? ¿Por qué Buzaca? ¿Por qué Devlecker, Stark, Fritz? Y ahora, Anthony Taylor.
Afegeix a la
El lista. Escándalo de Budapest otra vez. Y yo regalo mi medalla de subcampeón.
Sí, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque no la merezco. Yo no me merezco un premio de subcampeón. Nosotros no perdemos el partido. El árbitro nos lo quita. Es que tú cuando vas por la calle te atracan. Si te roban la cartera y te dan una medalla, ¿te quedas la medalla?
No.
Entonces lo hago lo mismo.
Bona sí, reflexió. És una bona reflexió.
I jo conozco una persona en el público que és herrero i puedo fundir la medalla i hacer un cenicero espectacular. I jo prefiero tener un cenicero que una medalla de subcampió.
Que és que no ho entenem, no ho entenem. No, sí, clar, és la lògica de José Mourinho. No,
la seva grandesa.
You are a fucking disgrace.
Sí, sí, ja queda claríssim. Sí. Mira, mira quina diferència avui amb Mendilibar al balcó allà de Sevilla.
Este senyor tiene una Europa League. Yo tengo dos ligas, sí, dos Champions, sí, siete ligas, 10 copas, tengo de todo. Y dos Europa Leagues.
Sí, sí, sí.
Y un cenicero.
Y
nuevo.
Un cenicero de plata.
Sí, sí, sí.
Y una
sí.
Conference League.
Pero al día que celebres así, al día que celebres así, serás el meu ídol, mira.
Estos cabrones quieren que hable yo, ¿eh? No sé qué decir, pero sobre todo, gracias por estar aquí, por ayudarnos a, en todos los triunfos. ¡Cabrones! ¡Que no! ¡Bien! ¡Eh! 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 ¡Cabo está, de mecha!
Está contando...
¡Aupa, Sevilla! ¡Sevilla hasta la muerte! ¡Todos salemos de Sevilla!
¡Va! Venga, va. Está
sensacional. No estaba contando los errores arbitrales.
No. No, lo estaba explicando.
Las ayudas una tras otra que ganaron en Budapest.
¿Et quedas a la Roma o no l'any de contracte?
Depende. Si me quieren.
Sí, no estás.
If not, me van a pagar una buena millonada.
Eso es verdad. ¿Eh?
Pero hay algún club que et vulgui? Yo sé, ya no.
Más
no.
De los que te piensas.
Sí. Tiburones fracasados, ¿no?
No, y tiburones sin fracasar. He pasado por grandes clubes y empecé en el Porto. Si quieres empiezo toda sí, la lista.
No, no, ya está.
Y con el Porto gané una Europa League, sí, dos ligas, sí, dos copas una Champions.
Sí, sí,
y una
sí.
Champions que no me da vergüenza de ganar porque no la gané con el escándalo de Stamford Bridge.
Sí, sí. A més la vas guanyar una final durísima. Contra...
Ni con el escándalo del Bernabéu.
Contra el Mónaco en aquella final, ¿eh? Sí, 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 sí.
3-0.
També tenim per aquí el president Joan Laporta. Què tal, president?
Ei,
bona nit.
Què tal?
Molt bé.
Va, que anem cap a Eindhoven.
Sí, demà marxem als de RAC1. Fem
a guanyar
allà.
Una Champions.
Sí, més,
m'encanta que m'agrada molt l'estadi de l'Eindhoven, el del PSV, perquè em recorda el meu sopar d'ahir. Perquè l'estadi es diu Philips, que em recorda una marca de piles... I això em recorda el sopar d'ahir perquè em vaig menjar dues piles de canapés.
Vol dir que és sa, no és sa, això.
Va, que anirem a Eindhoven a animar a les guerreres, a les nanes, a les valentes.
Sí, al Barça.
A les heroïnes, però heroïnes d'herois.
Sí. No, heroïnes d'heroïnes.
Amb l'Alexia Putellas, que ja està al 100%, la Bon Dia, la Mari León, sí, la Ana Maria, la Cheesecake...
Sí. Quasi.
Chernogorchevich. Aquesta.
Entenc que...
Les nanes, eh?
Escolti, llavors, vostè demà té sopar amb la UEFA, eh? Compte, demà.
Sí, i avui hem fet un sopar amb el Tebas.
Sí?
Que ell diu que no, però perquè... Ell diu que no hem dinat perquè ell ha marxat al lavabo i jo m'he menjat lo seu. Per tant, tècnicament, no hem dinat.
I per això hi ha aquesta discrepància.
Per això hi ha aquesta discrepància. Però ell s'ha demanat un civet i... I jo, quan ell ha marxat al lavabo, doncs jo me l'he ballat.
Vale. Demà l'espero a Eindhoven, eh? Demà fem el Tu diràs des d'allà. Eh?
Demà?
Sí, perfecte. Demà estem a l'Intel Art Hotel d'Eindhoven i fem allà, un Tu diràs especial amb protagonistes. Vindrà gent de la directiva del Barça, gent del Barça femení,
allà
oients, allà estarem.
Jo estaré pendent de les nenes i estaré pendent de la primera pedra del Camp Nou.
De tot.
La primera pedra.
Això he vist avui màquines, ja, unes fotografies que entraven màquines al Camp Nou.
Sí, el Xavi estava molt content, anava dient, oita, màquines. I aquest cop tenia raó. I llavors també hem fet el comiat del Sergio Busquets i del Jordi Alba, que si s'haguessin quedat haguéssim hagut de pagar potser dos estadis en comptes d'un. Almenys a ells els podem fer un homenatge com cal, no com el pobre Leo, que entre festius i l'any passat i amb el fitxatge ara, doncs s'està prenent una biodramina cada dia del que el maregem, pobre nano.
Pobre. Sergio Busquets ahir es va retirar, avui ha estat Jordi Alba. Tenim per aquí Sergio Busquets, pot ser, també?
Sí, hola.
Hola.
Com esteu?
Molt bé.
Jo he sigut molt feliç aquí al Barça, no?, però...
Bueno, he pogut demostrar que si tens talent pues pots arribar a lo més alt siguent més lent que una grua, no? No.
Però a veure...
Perquè tot és
no necessitaves la velocitat.
Intel·ligència del cap.
Clar.
És intel·ligència del cap i pues nada, pues aquí l'he guanyat tot aquí al Barça i estic supercontent de les lligues, les Champions i he pres de tots, no? Perquè del Guardiola i el Tito pues vaig aprendre a controlar el mig del camp.
Molt bé.
De Luis Enrique vaig aprendre a pensar més ràpid.
Clar.
I del Tata Martino a menjar carn sense mastegar. Vaig aprendre
Argentina, no?
Directament des de la llengua. Ens va ensenyar una tècnica per ni mastegar la carn.
El bife de chorizo i tot això.
Del Valverde vaig aprendre a no deixar-me remuntar.
Val.
Del Koeman he après que no tots els jugadors després són bons entrenadors.
Aplica tu també, que vols ser entrenador.
Clar, que jo, a mi m'agradaria ser entrenador, no? Pues, i perquè el Guardiola em va deixar huella. I jo ara pues, m'agradaria ensenyar tot el que he après i transmetre tota la meva energia on entreni, no? O sigui al Barça juvenil o al que em doni un equip. Si me donen a l'infantil C del Puigdemont, me'n quedo a l'infantil C.
Estaràs allà content, clar que
però
sí.
Però jo vull treure'm el carnet, no fer com a Zidane.
Per què?
Perquè Zidane no s'ha tret el carnet.
Ah, no?
A Zidane li van donar el carnet i a mitges i no sé quantos.
Clar, clar, tu vols fer treure del carnet, com Déu mana,
a la federació
i treure't, eh?
I pagar les quotes.
Sí, ens ho vas dir, el tu diràs. Sí,
pagar les quotes de la federació.
Escolta, t'ho vaig dir l'altre dia, dilluns, a l'entrevista. Sí. Moltes gràcies per tot el que ens has donat i ens has ofert.
Home,
eh?
A vosaltres,
home, sí? A vosaltres. Val.
A vosaltres per el que m'heu donat també, que heu narrat molts gols meus.
No, no massa, no. Hem narrat bones accions, bones passades, bones recuperacions.
Em vam narrar al camp de l'Atlètic, no me'n recordo. Però, bueno, no ha sigut el meu, tampoc.
Bones vacances, Sergio. Gràcies, bueno, eh? Ja ens diràs on vas a jugar. Val, adéu, adéu.
A veure, adéu, sí, adéu. Vaja, ara hem de fer la trincada, no?
Sí, no sé, segurament sí. Mira, continua la festa a Sevilla. Pepe Castro, president del Sevilla, acaba de dir enmig de la festa, no sé si amb una copa de més o no, li ha ofert al mig del Pizjuán la renovació a Mendilibar, mira.
Quiero que sepáis que hemos ofrecido un contrato para José Luis Mendilibar para que siga con nosotros.
Quina manera d'anunciar.
Home, sí, perquè ahir Monchi li van preguntar i va una mica... Vull dir, podia haver estat molt més explícit. Sí, sí, todos sabemos lo que queremos y tal, pero sí, pero lo vais a renovar. Sí, sí, ya hablaremos.
Ya hablaremos. Será lo mejor pel Sevilla lo que decidamos.
Sí, sí, sí.
No, mira, al mig de la celebració...
T'ha tirat a la piscina.
Amb el rebujito i Pepe Castro li ha ofert ja...
No sé si podria ser jo en italiano, no sé.
Sí.
Però és que si no li ofereixen...
Però té sentit,
i fitxen a, no sé, a Fulanito...
Mourinho.
I a Mourinho. I surt un desastre.
Jo no entrenaria un equip com el Sevilla.
Ja. I surt un desastre.
Clar. T'ho imagines, la cagada.
El ridícul i l'espantós.
Sí, sí. Sabeu que d'aquí a aproximadament a 2 hores fem les finals de l'NBA en directe a RAC1?
Hombre.
Aquesta bogeria. Sí, sí. No, no. Fem tots els partits de les finals. Són cap a 2:15 de la tarda.
Ens hi quedem tots?
Tu també, no, Aleix, i d'aquí a l'aeroport.
No, no, no. Jo els deixaré que facin a l'Aguilar, el Damià, el Pedrol i tota la pesca, que facin i que narrin. És un Denver Nuggets Miami Heat. Sé que ets fan dels Miami Heat.
Bueno, jo sóc fan de LeBron James.
Ah, amiga.
Quan estava a Miami Heat, era de Miami Heat.
I ara ets dels Lakers.
Shakira és de molt fan James. Ara de, sí, sí. Del Miami Heat.
Sí, no?
Sí, 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 que no ets fanàtica de l'NBA.
No, no tant. Hi ha hagut temporades que ho he seguit més que des que tinc fills, diguem.
Va, clar, normal.
Sí,
bé,
però...
A tu t'és igual. Denver Nuggets, Miami Heat, t'és igual, eh? No.
Deixem-ho estar.
A tu t'és igual.
Vale. Els únics Nuggets que conec són els
de... Sí, sí,
pollastre.
És que volíem tractar la final Denver-Miami, Nuggets-Heat, amb algun dels personatges del Bermúdez, i només n'hem trobat un.
Home, per favor.
Que és Denver, de la Casa de Papel. Hola, Denver. Ah.
Arturito. Nada, hoy en la final vamos con los Denver, ¿no?
Sí, claro
que sí, esos nuggets buenos. Bueno, que veo que vais a hacer la final aquí en la madrugada, ¿no?
Sí. Es que el clavo, el cabrón.
O sea que lo va a escuchar más gente desnuda que vestida, ¿no?
¿Por qué? No,
hombre, coño, a ver, los que os van a escuchar van a estar mal de la cabeza.
Te lo digo yo.
Que nada, que jugamos contra los Miami, que dice esta que va con los Miami.
De abans ya nada,
¿qué dice
sí.
esta?
Sí.
Sí, ya le voy a tener que reventar los piños.
No, no, violencia no. Violencia
voy a tener
no.
que poner betadina con una sulfatadora, te lo digo yo.
Que no.
Hombre.
No, violencia no, no.
No, violencia ni nada, ni hostias. Te reviento la boca y punto. Ya está.
Si no, van Denver.
Yo, a mí me gusta mucho Miami, pero soy más del Hospital del Infant, la verdad.
Més que Miami Platja, no?
Bueno, ¿tú con quién vas?
Jo amb els Denver Nuggets. Sí,
així
sí,
me gusta, sí, chico. Ve, tú,
coacció, ¿ves cómo se aprende?
Se aprende rápido así. Bueno, hoy gana Denver el primer partido. Hombre, que si ganarle a Miami es más fácil que entrar en el Banco de España.
Ho saps bé, eh?
Mira, a ti si te pusieron un nombre de la Casa de Papel te llamarías Atenas.
¿Por qué?
Porque no me hacen ni puta gracia.
Ara m'ha fet gràcia, això.
Està així, eh? Bueno, pues ya está.
Jo seria Atenas, eh?
Mira, tu, ¿quién es? Este es el que va a hacer la NBA después, ¿no?
Sí, sí, per aquí està el Pedrol. Per aquí. Hola, Pedrol.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo esteu?
Hem d'anar amb Denver, diu, eh?
Amb Denver hem d'anar?
Sí, sí, amb Denver Nuggets.
Porque si no te voy a revientar los piños.
Yeah.
A ti te voy a llamar Viena, porque me gusta lo que haces casi tanto como su bocadillo. ¿Vale? Venga.
Albert Bermúdez, al matí d'Accent 5, eh? Un dia més, un dijous més aquí. Molt bé, Albert. Gràcies, eh?
Ja està,
molt bé,
ja s'ha acabat.
M'agrada el Denver, de la Casa de Papel.
Però clar, quan el col·les.
Ja, l'hem de trobar l'excusa perquè vingui més.
S'ha de trobar el pensa, moment.
Pensa, mentre durin les finals.
Això anava a dir, si ara tenim dues setmanes.
Pot ser el comentarista de luxe de la NBA.
No, estava entre el Denver i Donald Trump, però he pensat... molt...
Oh, més guai, Denver.
Més
guai, Denver. Fake news. It's no fake news.
Donald Trump mola.
Sí?
Sí.
Amb quina idea? Stop the count!
La gent dormint a casa, cagant-se un poquí del crit que acaba de fotre. Donald Trump, quin diria? Miami Heat o Denver Nuggets?
I was with Brooklyn, New York. I don't know. I posaria un mur al mig del partit.
Del partit, molt bé. Ho deixarem aquí, va, que encara ens queden moltes coses. 29 minuts de programa. Joan Poquí, Anaïs Martí, Maria Fernández Vidal, moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Prepareu-vos, perquè n'estem preparant una de grossa pel final de juny. N'estem preparant una de grossa.
Jo potser ja estic de vacances.
Jo també, tu.
No, ja veuràs com no.
Jo també estic de vacances, ja.
No. N'estem preparant...
Estem convocats. Els que hem d'anar a la gira hem de fer vacances.
De fer vacances, hem de descansar.
Ah, sí? Doncs jo no tinc vacances, eh?
Però les fas al setembre.
Jo estic convocat.
Tu vindràs. En farem una de grossa a finals de juny. Estigueu atents al tu diràs. Gràcies, Marta, també.
Una good night a tothom.
Albert, a dormir. No et quedis a les finals amb els bojos aquests, que has d'anar al matí.
No, hòstia, avui ens farem fer una foto històrica amb el Pedrol, eh?
Clar que sí.
Els dos que ens tenen d'hora.
Una abraçada. Gràcies, Albert.
Vinga,
una petita pausa i de seguida encara més coses. Aquí al tu diràs fins a la una de la matinada.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del tu diràs. Què passa si una Maxus cau d'un avió des d'11.000 peus d'altura? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques. RAC1. Fes la comanda a Obramat Ponés i te l'enviarem en 24 hores. O recull-la al cap de dues hores al teu magatzem de Sabadell, carrer de la Serra de Galliners 24. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar, si te encuentra y ven a comprar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
You're just like my favorite song going round around my head. Like my favorite song going round around my head.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
You're just like my favorite song going round around my head. Like my favorite song going round around my head. You're just like my favorite song going round around my head.
Aquest dissabte arrenquen les semifinals de la Lliga de Futbol Sala. És una eliminatòria el millor de 3 partits, eh? Per tant, eliminatòria ràpida, sense pràcticament marge d'error. Dissabte, a les 7 de la tarda, primer partit entre el Barça i el Movistar Inter al Palau Blaugrana. I en volem parlar amb un dels jugadors del Barça, que a més ha anunciat que es retira a final de temporada als seus 39 anys. És el Carlos Ortiz. Hola, Carlos, què tal? Bona nit, buenas noches.
Hola, buena nit, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Primero de todo, no sé si ya has podido leer todos los WhatsApps que te habrán llegado, ¿no? Desde que anunciaste hace, nada, dos semanitas, que lo dejarías a final de temporada.
Pues la verdad es que me costó, porque no esperaba tantos mensajes y tantas muestras de cariño de todo el mundo, pero la verdad es que muy, muy agradecido y, bueno, ya asumido que lo dejo, intentar disfrutar de lo que queda.
¿Lo tenías claro ya?
Sí, lo tenía más o menos claro desde hace ya 2-3 meses. Bueno, incluso antes sabía que si no renovaba en Barça, la única opción era ya retirarme, porque no me apetecía empezar otra aventura.
Y qué mejor que irte con una liga, ¿no?
Ojalá. ojalá que se dé todo bien, ojalá que pasemos estas semifinales contra Inter, que van a ser durísimas, y que estemos en esa final y salga todo bien, que compitamos como tenemos que hacerlo y irme con otra liga en el brazo.
Especial para ti, ¿no? Entiendo. Me decía Albert Ferran, que es nuestro especialista en fútbol sala, que es el club donde has desarrollado la mayor parte de tu carrera, ¿no? Desde el 2008 al 2020, cuando llegaste aquí al Barça.
Sí, son 12 años en mi casa, en Madrid. La verdad es que yo tengo un cariño tremendo por el club, por todas las personas que lo forman. Pero como he dicho siempre, ahora defiendo otros colores, defiendo otro escudo y una vez que empieza el partido solo estamos en busca de la victoria y nos olvidamos de todo lo demás.
Inter ya os avisó, ¿no? Hace unos días, en el último partido de la fase regular ya os ganaron en Torrejón y se han cargado a Cartagena en cuartos, ¿no? Que era uno de los equipos más en forma.
Sí, ellos, a ver, son un gran equipo. Es verdad que no han tenido una temporada muy, muy buena, han sido bastante irregulares, han llegado yo creo que bastante bien a este tramo final. Y como tú dices, pues ya en el último partido de Liga Regular, en Torrejón, que nos jugábamos además bastante nosotros, nos jugábamos el primer puesto, ya nos demostraron que es un gran equipo, que si no estamos bien nos van a pintar la cara. Así que el sábado tenemos que estar 100% e intentar sacar el primer punto de la eliminatoria.
Bueno, es que no hay margen de error, ¿no?, con estas eliminatorias cortas. Es una obviedad, pero es que o ganar o perder este sábado te cambia mucho el panorama.
Sí, por supuesto. Es una clasificación a 3 partidos, con lo cual el primer partido teniendo factor cancha en casa es vital para nosotros, porque en caso de que se diese mal allí, pues todavía tienes una última oportunidad otra vez en el Palau. Así que el sábado, como te digo, para nosotros es básico ganar.
¿Cómo lo estás gestionando tú, no? Sabiendo que te retiras, ¿afrontas diferente las previas de estos últimos partidos? Porque claro, pueden ser 2, pueden llegar a ser 8, ¿no? Estás ahí.
Sí, bueno, te soy sincero, intento abstraerme de todo eso, intento hacer lo que he hecho toda mi vida, creo que me ha ido bastante bien y quiero disfrutar lo que quede, no sé si serán 2 o serán 8, como tú dices, ojalá que sean los máximos posibles, pero la verdad es que no lo pienso, ¿eh? No, sinceramente no pienso que puede ser el último partido, que puede ser la última eliminatoria. Claro. Intento disfrutarlo, dar el 100%, como he hecho siempre, e intentar ganar.
¿Y el equipo cómo está en general? Porque la sensación desde fuera es que transmitió algunas dudas en el final de la fase regular, ¿no? En la que se escapó esta primera posición.
Sí, es verdad. No hicimos una buena fase final de liga regular. Perdimos o dejamos escapar 3-4 partidos seguidos. Teníamos prácticamente la primera posición asegurada y al final no fuimos capaces de retenerla, pero bueno, creo que somos un equipo competitivo, con ese gen ganador, que cuando llegan las grandes citas, yo creo que todo el mundo da un pasito adelante. Creo que en cuartos hemos hecho una gran eliminatoria contra Valdepeñas, que era un equipo muy, muy complicado. Ganamos en casa holgadamente y fuimos a Valdepeñas con todo lo que pasó, conseguimos sacar el partido. Creo que estamos ahí, ¿no? En esas de que si de verdad nos mentalizamos y sacamos ese orgullo de campeón, creo que tenemos posibilidades de pasar.
Este sábado, 7:00 p.m, en el Palau Blaugrana, primer partido, Barça-Movistar-Inter. Miércoles, segundo partido en Torrejón de Ardoz. Y si hiciera falta el tercer y definitivo partido, sería sábado, día 10 de junio, en el Palau Blaugrana también. La otra semifinal es Palma-Jaén. ¿Sois conscientes que hay que llegar a la final y que si la final es Mallorca-Palma-Barça, hay que ganar el título para ir a la Champions, ¿no? También te gustaría, entiendo, que dejar eso, ¿no?, para el futuro del Barça una vez te retires, ¿no?, que esté en Champions después de un poco de la decepción de este año, ¿no?
Sí, a ver, este club por presupuesto y por plantilla mínimo tiene que jugar en Europa, ¿no? Y como tú dices, nosotros este año fallamos, todos lo sabemos, que no estuvimos a la altura en esa competición y por lo tanto ahora tenemos que remar un poquito más fuerte para que el año pasado el club vuelva a estar en Europa. Si llega Palma a la final y nosotros también, ya te aseguras esa esa participación, si pasase Jaén, pues te obliga un poco a ganar la liga para poder estar en Europa el año que viene.
Vamos a ver cómo va todo. Oye, sorteamos ahora mismo una entrada doble para ir al Palau este sábado. El primero que llame, al primer que truqui, al 902-477-100, s'emporta una entrada doble per anar a veure aquest primer partit de semifinals de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Movistar Inter. Bueno, el efecto Palau, ¿no? Hoy sorteamos una entrada, seguramente estará lleno, y el efecto Palau tiene que notarse el sábado, Carlos.
Sí, por supuesto. Nosotros no tenemos ninguna duda de que el sábado el Palau va a estar a reventar, que nos van a empujar como lo ha hecho siempre. Para nosotros es importante que estén ahí, que empujen, porque los momentos difíciles de verdad que se agradecen.
Muy bien, pues mucha suerte al Barça, vale. Y sobre todo también mucha suerte para ti en este tramo final de esta magnífica carrera que has tenido. Carlos, un abrazo.
Muy bien. Muchísimas gracias, Alex. Un abrazo.
Básquet en vena. Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot.
20 minuts i la una de la matinada, després de parlar una estona amb Carlos Ortiz, que es retira del món del futbol sala, que comença a jugar a les semis aquest dissabte amb el Barça al Palau. Diu el Pedrol que ja tenim guanyador o guanyadora d'aquesta entrada doble que acabem de sortejar perquè aneu al Palau aquest dissabte a les 7 de la tarda, el primer partit de semifinals. Doncs bé, ara parlarem també d'un altre playoff, en aquest cas del de la Lliga ACB, amb els dos col·laboradors habituals del bàsquet en vena, com són el Xavi Ballesteros. Hola, Valles!
Bona nit.
Què tal? Bona nit. I l'Àlex Gozalvo. Hola, Gozalvo.
Hola, bona nit.
Bona nit. Avui farem doblet, Parlarem del playoff de la CB i de la final de la NBA, que fem en directe, ho sabeu, no? Suposo que la seguireu, no sé si tota, perquè som des de matinada i suposo que teniu obligacions, però una bona estona sí, no? L'heu de seguir a partir de les dues?
Tota.
Aguilar, aquí tindràs públic,
Home, ja m'ho imagino.
Aquesta colla.
Sí. Són dels que, també és veritat que tampoc els hi costa molt de dormir tard, aquests dos, per tant, no hi ha cap mena de problema.
I són unes finals de l'NBA. Bé, després en parem una estona, que entraran l'Aguilar, el Pedrol i el Damià López, i també avui sabem qui aneu, amb Denver Nuggets o amb Miami Heat. Però va, primer, els play-offs de la Lliga CB. Demà, per cert, el Barça juga el segon partit. De moment està tot ja decidit. Ja tenim tres semifinalistes, per una banda Madrid-Penya i a l'altra Unicaja, que ha guanyat avui. I veurem si demà hi passa el Barça i és el rival de l'Unicaja a les semifinals. Com veieu primer el partit de demà del Barça? Creieu que ho tanca també amb 2-0? Valles, comença tu.
No ho sé, perquè és que el València jo crec que ha fet una temporada bastant decebedora, bastant, fins al punt de que el seu entrenador, que va signar per 3 temporades, tot i que té tall després del primer i de la segona, doncs amb dubtes, crec que va entrar 8è amb un pressupost molt gran, i per tant jo crec que de cara també als seus propis jugadors, acabar amb un 2-0 contra el Barça seria... doncs posar la rubrica una temporada salvadora amb majúscules, no? Roig ha posat molts diners i això evidentment no ho perdona. De totes maneres, a priori, el Barça és millor.
Gozalvo, quina sensació tens?
Sí, a mi no em va donar bones sensacions València, bàsquet, no ho ha fet durant tota la temporada i no me les va donar en el primer partit. Té talent, té jugadors especialment al perímetre, amb molta capacitat d'anotar, de fer punts, de generar situacions ofensives, però a nivell col·lectiu em sembla que aquestes alçades de la temporada no ha arribat al nivell que se li hauria de demanar a un equip d'aquest pressupost, d'aquest nivell i d'aquesta categoria. Evidentment serà un escenari diferent, la Fonteta doncs apretarà, al Barça li costarà una mica més, però més veient una mica les sensacions que transmet València Bàsquet, jo sí que crec que el Barça, si fa bé les coses i si està concentrat, pot tancar aquesta eliminatòria per la via ràpida, com han fet els altres tres rivals.
Hi ha hagut certes sorpreses, no?, en aquests quarts de final, sobretot la de la Penya, que és agradable per nosaltres, però també l'Unicaja, fins i tot m'atreviria a dir que ha guanyat massa fàcil Tenerife, no? No sé si, Valles, t'ha sorprès alguna cosa d'aquests quarts, o t'està sorprenent, sí. De moment, sí?
Sí, m'ha sorprès molt, em va sorprendre molt la Joventut, no només pel fet d'eliminar el Baskonia, que jo crec que havia estat el millor equip a la Lliga regular, sinó sobretot pel com, no?, ho ha fet el Joventut, que és amb un joc supersòlid, amb protagonistes doncs menys esperats del que havíem vist durant la temporada, amb Tomic i Parra en segons plans, i després a la superioritat absoluta d'Unicaja, que crec que arriba en un gran moment, i això sí, em fa tema en una sèrie de 5 partits contra el Barça, a l'Unicaja. Realment em fa bastant de respecte.
Tu, Àlex?
Sí, el nivell assolit per la penya en aquests quarts de final per a mi ha sigut sorprenent. Havia jugat molt bé durant la temporada, havia tingut moments on havia excel·lit en el joc col·lectiu a l'hora de passar-se la pilota, però guanyar-li a Baskonia amb aquesta superioritat, amb aquesta constància durant els dos partits, on sempre ha portat la iniciativa en el joc, en el marcador, en el ritme, doncs és una extraordinària notícia per al Joventut. A mi m'ha sorprès gratament aquest nivell de la penya, sobretot també pel nivell del rival, perquè no li ha guanyat a un equip qualsevol, li ha guanyat a Baskonia, que segurament és un dels conjunts que millor bàsquet havia fet durant la temporada. Amb el cas de Unicaja sí que tenia més, sí que pensava que es podia donar aquesta classificació de l'equip malagueny una mica per les sensacions amb les quals arriba aquest tram de temporada. L'Ibon ha aconseguit doncs fer un joc molt consistent, ho va demostrar la Copa del Rei i ho torna a demostrar ara en aquest tram final de temporada.
Sí, t'anava a dir que Xus Vidarreta somiarà amb Ibon Navarro, perquè a la Copa del Rei a Badalona, que hi érem tots plegats, Valles, Gozalvo, també li va guanyar la partida i em va sortir com el gran campió.
A la final,
correcte. Clar. I aquesta vegada, una altra vegada, ara, apartant a Tenerife de les semifinals, com diu el Gozalvo, ha jugat molt bé i com diu el Valles, compta amb aquest Unicaja, que una sèrie llarga també pot ser perillós amb el tros de temporada que està fent, que ja té la Copa del Rei al Sarró, que va patir, diguem-ne, aquest mal de l'anfitrió a la Final Four de la Champions League, allà a Màlaga, amb tot, diguem-ne, preparat per guanyar-la, i es va quedar a les semifinals, i ara va per totes en aquests quarts de final.
Quin recorregut li veieu a la penya ara contra el Madrid? Recordo que les semis són el playoff al millor de 5 ja, per tant hi ha més marge d'error, dos primers partits a Madrid, dos següents a Badalona, esperem que siguin dos a Badalona, i el cinquè seria a Madrid, si fos necessari. Gozalvo, quin recorregut li veus a la penya? Creus que li pot plantar cara aquest Madrid?
Doncs és difícil pensar que algun equip li pot guanyar una eliminatòria al Real Madrid de semifinals al millor de 5 partits, però veient com ha jugat la penya, jo no sé si guanyarà.
Perdona, ni el Partizan va poder amb un 0-2, no?
Calla.
Sí, guanyant de 18 l'últim i definitiu partit. És un equip que competeix molt bé el Real Madrid, però veient una mica el que ha fet la penya en aquesta primera eliminatòria, a mi em dona la sensació de que no arriben amb ganes de dir ja hem fet la feina, hem arribat fins a semifinals, ja podem estar contents amb la temporada, sinó que lluitaran per posar-li les coses difícils a l'equip blanc i a veure com de concentrat està el campió de l'Eurolliga, perquè si no passarà malament contra la penya com ho ha passat Baskonia.
Clar, el Valles ha vist tots els partits de la penya,
sí,
fa, a Radio Ciutat de Badalona.
I tant.
Per tant, què? Quina sensació hi ha al vestidor, Ballesteros? Què ens pots explicar?
La sensació és, què tenim a perdre? Res. I a guanyar, moltíssim.
Clar.
No? I jo crec que això és un factor important psicològicament i en quant a la pressió. També és cert que el Madrid ha guanyat l'Eurolliga i, per tant, aquí es treu un pes, però també és veritat que hi ha un jugador com Tavares que és un factor diferencial en general a Eurolliga, però contra la penya també, no? Perquè s'emparella amb un jugador com Tomic, que evidentment és un jugador que, si no està bé per la penya, no pot guanyar el Joventut pràcticament mai, no? Per tant, jo crec que, bueno, amb la sensació que ha estat molt a guanyar i poc a perdre.
Són els... M'encanten aquestes sèries perquè són... amb qui, ara, Valles, recordaràs amb qui va tenir... Crec que amb Shermadini va tenir un duel Tomic a les semifinals de la Copa del Rei, ho estic dient
sí,
bé?
Sí,
exacte, oi?
Sí, I també les semifinals de l'any passat.
Exacte.
Els quarts de final de l'any passat.
Dèiem duel de pivots així, dels de tota la vida, diguem-ne, ara que costa tant veure'ls en el bàsquet modern. Hosti, el duel Tomic-Tavares pot ser molt xulo. Estem parlant del millor center de l'All-ACB, de la millor quintet ACB, el center del millor quintet ACB i el center del segon millor quintet ACB. Perquè recordem, no en va, que la penya té dos tios al segon millor quintet ACB, que Joel Parra i en té Tomic. També demostra això el tros de temporada que està fent la penya.
I el Barça, en principi...
Només penso, si la penya és capaç de guanyar un partit a Madrid,
sí,
que l'any passat va ser capaç de guanyar un partit al Palau Blaugrana, és veritat que després va perdre els dos de casa, però tal i com està ara la gent a Badalona de trampera matinera, de dir, ostres, amb la Copa, amb tot això, molt en compte.
Sí, Si guanya un partit, compta, no?, aquí, quan torni la sèrie.
Sí.
Clar, això
sí,
és dimarts-dijous, no?, de la setmana que ve.
Sí, dimarts, dijous, dissabte a Badalona el tercer partit, i en el cas d'aquelles quarts seria dilluns a Badalona i el cinquè del desempat seria dimecres a Madrid.
Val, això es juga cada dos dies i hi haurà partit a partir d'ara. Molt bé. I l'altra sèrie, donem per fet que el Barça no la pifiarà dues vegades, no? Pot perdre aquest demà a la Fonteta, però després al Palau entenem que no. Per tant, ja sé que no es pot donar res per fet, perquè
també, no.
jo vaig ser dels que vaig donar per fet que el Partizan estava allà a la Final Four i me la vaig jampar amb patates
tu perquè,
era una cosa mai vista a la història. Però bé, si el Barça fa la feina, ho posem en condicional, l'Unicaja ja li va fer la guitza a la Copa, no? Per tant, compte, no, amb aquest Unicaja, o què? N'hem d'estar pendents, o fa alguna cosa de l'Unicaja? O tot, sí, va, tot sí, va encaminat sí, a un Barça-Madrid?
Pel nivell que està jugant l'Unicaja, i també perquè el Barça la temporada passada, després de la Final Four, va fer baixada. El tram final de temporada li va costar molt, l'equip es va desconnectar i no va acabar competint al nivell que ho havia fet durant tot l'any. El repte d'aquesta temporada, evidentment, és aconseguir el títol, però sobretot és competir al teu nivell real, que és una cosa que l'any passat als play-offs de la Lliga Endesa no es va veure i és el gran objectiu que ha de tenir el Barça de Saras. Unicaja ara mateix és un equip molt incòmode, han aconseguit una cosa molt difícil, que és amb un equip pràcticament nou, crec que són 9 o 10 fitxatges respecte a la temporada passada, doncs tu els veus jugar i sembla que estan tota la vida compartint samarreta, compartint vestidor, tot l'equip es mou en la mateixa direcció, tothom té molt clar el seu rol, i ara mateix a mi és un dels equips que m'agrada com està jugant.
O sigui que si el Barça fa la feina contra el València, compte, no? No donem per fet el Barça-Madrid, sí, Gonzalo, sí. No? No donem per fet aquesta final, no?
Sí, no ens avancem, perquè crec que tant Unicaja com Penya doncs arriben a aquest tram en bona dinàmica i amb ganes de discutir aquesta final que tothom dona sempre per feta.
Què deies, Valles?
No, jo deia que sobretot s'ha d'anar en compte de dues coses. Una, que l'Unicaja té posicions doblades i a més són molt intensos. I hi ha un factor que jo crec que és molt important, que és que durant la temporada Ivonne Navarro té contracte, però han renovat ja 10 dels jugadors de la plantilla, o sigui que hi ha 10 jugadors que diuen ostres, deixa'm jugar bé, perquè si jo l'any que ve torno a estar aquí, i per tant això també et dona una certa tranquil·litat de cara al futur. Deixa'm fer un apunt molt ràpid a sí. París sobre la Supercopa ACB, perquè estan corrent molta per les xarxes molta informació de que el Joventut està classificat ja per la Supercopa de l'any que ve, de la Supercopa ACB. A la Supercopa normalment hi va el campió de la Copa, que en aquest cas és l'Unicaja, per tant ja està classificat, el campió de la Supercopa, que va ser el Madrid, que ja està classificat, i llavors hauria de ser el campió de Lliga i el millor classificat. Tothom m'ha donat per fet que el Joventut està allà en aquesta Supercopa perquè es deia que Màlaga era la seu, i per tant, com que havia estat la Copa del rei, el campió, l'Unicaja, i a més l'anfitrió, la penya era un dels quatre millors, no? Però no, sembla que no serà Màlaga, i per tant no està classificat el Joventut per la Supercopa de moment.
Bé, queda clar, queda claríssim. Abans de passar a l'NBA, que ja tenim per aquí el Damià López i el Pedrol. Hola, Dami,
Què tal, bona nit.
Què tal, bona nit. El Pedrol, segueixes per aquí.
Sí, bona nit, Ballesteros.
Bona nit.
Gent de Badalona saludant-se a altes hores de la matinada. Està molt bé, això. No, abans d'això, m'agradaria saber la vostra opinió, vosaltres que sou homes de bàsquet, sobre Mirotić i Saras. A RAC1, el Mundet, d'aquests últims dies ens ha estat explicant una mica com era el contracte de Mirotić, el que cobrava, que està garantit, que no es pot tallar de cap manera, que per tant depèn de la voluntat del jugador o de que el Barça li pagui tota la quitança. Com creieu que pot acabar tot això? Gonzalo, començo per tu. Com veus tot aquest cas Mirotić?
Doncs és una situació complicada, perquè al final el jugador té la paella pel mànec, el seu contracte està absolutament fora de mercat, és desproporcionat, no només en comparació amb el seu rendiment, sinó amb qualsevol altre jugador que estigui ara mateix a Europa, però està assegurat, està signat, per tant, al final depens una mica, per molta pressió que tu puguis fer, de la voluntat del jugador. Si ell interpreta, doncs mira, aquí no em volen i puc aconseguir nou contracte semblant, que no l'aconseguirà enlloc, sinó un bon contracte a un altre equip, posem per cas l'EFES, que és un dels noms que ha sortit en els últims dies, doncs es podria donar el cas que pugui marxar, però al final és el jugador el que haurà de prendre aquesta decisió. Si no, ja sabem, totes aquestes situacions les van viure amb Tyree Rice, amb Thomas Hertel, on intentes pressionar al màxim
el jugador perquè marxi.
Vull pensar que el caràcter és diferent, no, Àlex? Que personatges com Rice i com Ertel. Vull pensar, eh?
Sí, 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 perquè de l'actitud professional de Mirotić ningú en té cap dubte de la seva implicació amb el projecte.
Sí, sí.
El que simplement té un contracte absolutament desproporcionat fora de mercat i que el club ara mateix, i més en la situació en la que està, doncs no pot pagar.
Vallès?
Jo volia apuntar una cosa que ha passat aquesta setmana i crec que s'ha parlat molt de si Mirotić li han de tallar el 50%, de si ha de marxar, i jo estic molt d'acord amb l'Àlex, té un contracte, per tant aquí no hi ha res a dir. El que sí que ha fet el Barça, crec que per una part perquè el pot beneficiar, però per l'altra també perquè s'ha de curar en salut, és agafar el jugador i li van dir, bueno, ja has vist tot com va, no? Vinga, doncs, tenint en compte tal com va, com que amb bona voluntat nosaltres el que volem és que trobis un bon contracte, ara mateix que encara cap equip d'Eurolliga ha fet el seu fitxatge estrella, si tu, Nico, veus la possibilitat d'anar-te'n, nosaltres ho veuríem amb bons ulls. Això, per una banda, no? Per tant, li han deixat molt clar la situació de que li obren la porta sense posar-li pegues per estalviar-se els diners al Barça. I l'altre que li han dit és, escolta'm, que això és una situació de club, o sigui, no estem enfadats amb tu, no estem enfadats amb el teu contracte, i per tant, escolta'm, comptem amb tu, no?, de cara a la Lliga, perquè, clar, amb tot el que s'està movent, clar,
que
més fàcil...
Que no vagi del carro, no?, que no vagi del carro.
Va. És que, clar, evidentment, no?
Sí, sí.
Sí, però aquí apel·lo, no, aquesta actitud, no? Valles, vull dir, és el capità, sí, sí, sí. Sí, la implicació que ha tingut, que després, escolta'm, no serà la primera vegada que ens enduguem sorpreses i al final són treballadors i són jugadors professionals de qualsevol esport. Però, hosti, jo no sé, jo aquesta implicació, diguem, de que va més enllà de potser l'estrictament basquetbolístic, li avisa a Mirotić.
Sí, i a més jo crec que hi ha una cosa que és molt important, que el van fitxar per marcar diferència a l'Eurolliga,
no ho ha fet.
O sigui, no ho ha fet de guanyar títols, i no només això, sinó que en l'última, no et diria que està en deute amb el club, però una miqueta sí.
I de Saras, l'altre dia el Roger explicava als Saperes també que l'entrenador volia fer un gest de bona voluntat, i Mundo Deportivo deia que es faria una rebaixa brutal, no? Que estaria disposat a fer una rebaixa brutal del que està cobrant. Com veus aquest capítol, Vallès, de Saras?
No, Saras es queda, però no, evidentment no cobren un 10%, això ja t'ho dic ara.
Val. Farà rebaixa, però no tant.
Sí, saps aquelles coses, Aleix, que... Escolta'm, et convido, tu i jo anem a sopar, eh? Et convido a sopar. Ostres, que bé. Bueno, però tu convidaràs els següents 10, eh? Vale. Pues
ja. És meravellós que Ballesteros sempre faci metàfores amb sopars, sí, eh? Sí. M'agrada.
I així estic.
Ja estàs d'acord, Gonzalvo? Ja estàs d'acord o no?
I tant.
Sí. Per tant, Saras es queda, eh? Farà un esforç i es queda.
Sí. Renovació a la baixa és el que tot sembla indicar. El club es volia esperar una mica a quin era el rendiment de l'equip després de la Final Four, perquè no tornés a passar una mica el que explicàvem abans, no? Aquesta davallada després de la Final Four. Però en principis la versió oficial des de despatxos sempre ha sigut que estan contents amb la manera de treballar de Saras, i que tot i les decepcions dels últims grans campionats, doncs continuen creient en ell com a persona adequada per liderar aquest projecte. Jo estic una mica amb Valles, crec que hi haurà rebaixa salarial important, no amb aquestes, amb aquestes xifres de fins al 10%, que jo crec que és una manera de parlar més enllà que no una xifra exacta.
Què, David? El bàsquet amb vena, tu diràs. 12:58, d'aquí a una hora i poc, arrenca una bogeria, RAC1.
RAC1 presenta les finals de l'NBA per primera vegada senceres en català. Denver Nuggets Miami Heat, l'emoció del bàsquet nord-americà cada matinada de partit amb l'estil RAC1. Amb la redacció d'esports i estrelles convidades, amb participació dels oients, concursos i moltes sorpreses. Tothom despert pel millor bàsquet a RAC1. La nit és nostra.
RAC1. Tots som u.
A veure, molt ràpid, que si no anirem malament de temps. Amb qui vas, Valles, tu, Denver Nuggets o Miami Heat?
Nuggets, vaig amb Jokic.
Val. I tu, Gonzalo?
També. Bo.
També amb Nuggets. Són del meu club, perfecte.
Per què? Són del teu club?
No, no sé, perquè no ha guanyat mai Denver Nuggets. Yeah. No sé, em cauen bé. Yeah. No sé per què. Cauen bé. El Damià l'altre dia em va convèncer també amb unes dades que va menjar a Twitter.
Sí, a Twitter, sí. No?
Sí, va agradar
el fil.
Però no em vas donar like, ni. No vas interactuar.
Aquest fil ha causat sensació, Déu-n'hi-do, Sí.
Bé, voleu explicar alguna cosa a l'audiència que encara tenim aquí, el Tu diràs, a la una de la matinada per dir, escolta, aguanteu una horeta, quedeu-vos.
Podem explicar, però no podem gastar massa, perquè tenim una prèvia de 45 minuts gairebé, perquè ens ho guardem gairebé.
Sí. Ens hi posem a les dues, quan acabi la repe de la competència, ens hi posarem.
Dues i cinc, dues i set, dues i deu.
Sí, exacte. Ja sabeu que el partit arrenca a 2:45, però clar, ja sabeu que els partits de l'NBA es diu una hora, però no arrenca mai aquella hora. I a veure, és una final que és, no sé, és divertida per inèdita també, no? I per poca esperada segurament per com arriben els dos equips, però sobretot per com arribava Denver, a Miami.
Sí, és una final que aviam, que d'entrada pot ser que pugui costar de vendre, sí, perquè Denver és un mercat Colorado que està per allà al mig del no-res, és un equip doncs, que sempre ha tingut certs problemes doncs, de mercat, que ningú sap pràcticament res de Denver, ara doncs, la gent li dius, bueno, Denver, Jokic, però saps poc de la història de Denver, no? Nuggets, un equip per allà del mig oest, no? Identifiques més amb Dallas, Houston, San Antonio, però Denver sempre ha quedat allà amb un mercat complicat de projectar. Miami, que no és un dels equips amb els que comptaves al principi de temporada, sempre està Boston, Filadèlfia, Milwaukee, però jo crec que, sincerament ho dic, crec que és una final que enganxarà, perquè té molts additius. A part de Jokic-Butler, crec que tàcticament és molt rica, no hi ha ningú que hagi aconseguit parar Jokic, tot i que Anthony Davis havia de fer-ho, veurem com ho fa Miami, veurem Butler, que evidentment no és que no tinguin un anell, és que cada any pràcticament es queda a les portes de fer-ho. Jo crec que és una final que anirà enganxant, que anirà tenint la seva evolució. Crec sincerament que avui és un partit que ha de guanyar Denver, però que Miami a poc s'hi anirà fent. Pensa que ve de fer un 4-3 molt desgastant contra Boston. I vaja, jo crec que el que escoltàvem ara en la cunya, no? Que el fet de fer-ho en català crec que ens ha d'enorgullir i fer-nos felicitar tots, perquè mai s'ha fet unes finals en directe en català. Jo recordo, ets a dir, als anys 90, i no m'enrotllo més, al Canal 33, quan feien partits en català, en diferit, amb Jordi Rovirosa i companyia, sí, en aquella època, en què paral·lelament doncs, es feia ja el Cerca de les Estrelles mític, que ja en castellà doncs feien partits en directe, però en català en directe mai s'ha fet, i jo estic molt feliç doncs, que aquesta nit doncs, puguem iniciar-ho.
Clar que sí, amb la narració del Damià López, la direcció del Dani Aguilar i amb la col·laboració de molta gent, per exemple del Pedrol, no?
Sí, no, i a més estic totalment d'acord amb el que deien ara.
Ahir va fer una prèvia al back-to-back espectacular, sí, amb anècdotes, sí, amb l'anell lligat.
Et va agradar, Daniel, sí.
Ja t'ho vaig dir, que aquella m'agradaria.
Ai, sí. Sort que no et dic que et facis un resum, perquè potser t'agafaríem els pixats al ventre. No, jo crec que estic molt d'acord amb ells, més que res perquè hem de tenir clar que és una final que sí que, com diria Àlex Massandes, para los muy cafeteros, sí. No és massa espectacular, però és històrica, és a dir, pot ser històrica per Denver, és la primera final que juga Denver i pot guanyar evidentment el primer títol en 47 anys que porta l'NBA. Per Miami és que la trajectòria de Miami, vale, que Miami porta 3 títols a 6 finals en 18 anys, però és que la trajectòria de Miami és espectacular. Va estar a 3 minuts del play-in de caure dels play-offs i després de passar-ho fatal i de ser un dels pitjors atacs de la temporada regular, un dels pitjors equips rebotejadors, es carrega Milwaukee, es carrega Boston, primer i segon millors equips de la Lliga, arriba fins a aquestes finals i ho fa amb un equip ple de gent que no està ni draftejada contra un equip de Denver que sí que té estrelles com Jamal Murray, evidentment Nikola Jokic, que evidentment sí que han passat pel draft i en bones posicions, però en canvi si em poso aquí a repassar jugadors de Miami, Caleb Martin, Gabe Vincent, Max Strus, són gent que no estava draftejada, o sigui, ningú comptava amb ells, i com deia el Dami, abans de la temporada ningú donava un duro per Miami i ara s'han plantat aquesta final amb la vuitena, amb el vuitè seed, que és la vuitena posició, i es pot convertir en el primer equip de la història.
Clar.
Que guanya el títol arribant com a vuitè classificat de la Lliga. És que això és espectacular.
Una cosa, o sigui, a banda de la transmissió, la narració, les quatre dades, què més fareu? Hi ha show aquí?
Hi ha, mira, serem als Estats Units. Anirem cap a Denver. No podia ser d'una altra manera. Anirem cap allà per veure com s'ha viscut en els últims dies aquesta final. Hi ha dos col·laboradors que seran durant les transmissions, que són el company d'informatius, l'Eduard Martínez, i el company d'Islàndia, el Marc Ferragut, que són dos friquis de l'NBA de collons, i així ja que ho dic.
No ho he vist mai.
Doncs, però què passa? Que avui hi ha un esdeveniment cultural, no sé si ho sabies.
Sí, hi ha un Primavera Sauna,
sí. I vaja, doncs això, hi ha vegades que s'ha de cedir una miqueta, no? I llavors aquest primer partit els trucarem, anirem al Primavera també, perquè a part el Ferragut té una mania molt, molt inquietant, que és captar gent amb samarretes d'NBA al Primavera Sound. Li preguntarem quantes n'ha captat ja samarretes d'NBA. I tindrem moltes veus de RAC1 que passaran. I, sobretot, volem la participació dels oients. Ara, després. A les dues ho explicarem, eh? Però aquí, són d'aquestes nits, jo crec que són d'aquests programes que són molt xules, perquè
és golfo, això.
És una nit golfo. Per tant, es pot parlar del que vulguem, com vulguem, ja sabem tots les converses de la NBA cap a on deriven a Movistar, aquí els imitarem una mica. Línies obertes, 902-47-700, qui vulgui pot trucar, agafarem les seves dades.
Assumim el perill,
exacte, però totalment. I també participació a les xarxes, amb el hashtag NBARAC1, digueu-nos tot el que vulgueu sobre les finals, com les esteu vivint, i entrareu en un sorteig, que després ja acabarem d'explicar.
Molt bé. I ahir al back-to-back vaig sentir Manel Vidal.
També s'afegirà el Manel Vidal en algun partit. Saps què passa? Que això al principi sembla que fa mandra, però tenim gent que s'està apuntant al carro.
Ah, sí? Ja pujant.
Hi haurà fitxatges, hi haurà fitxatges que aniran pujant. Aquells dies que vagi bé hi haurà fitxatges. Per tant, aquí començarem 4, avui per horari, diguem-ne que per disponibilitat era el que teníem per començar, però jo crec que cabrà tota la taula plena al tercer o al quart partit. Per tant, no patiu.
M'encanta. Doncs avui, a partir de les dues, una mica més enllà de les dues, arrencaran ja amb aquesta NBA Juga RAC1, NBA en català, les finals per primer cop en directe aquí a RAC1, amb tota aquesta colla. Quan és el segon partit, per cert?
El segon partit, la matinada de diumenge a dilluns.
De diumenge a dilluns.
Dues de la matinada.
Aquí estarem.
Tu faràs el tu diràs i al cap d'una estoneta ens hi posarem.
S'haurà acabat la Lliga.
Sabrem si el Girona va a Europa, etcètera.
Quin equip baixa, què ha fet el Barça Balaïdos, què ha fet espanyol, i després ja un altre cop NBA. Perfecte. Molt bé, nois, doncs ho deixarem aquí. Escolta'm, fem un triple coco cadascun, us va bé? Valles, Gozalvo?
Perfecte.
Vinga, va, tria la sintonia i que comenci Gozalvo i després Ballesteros.
Sí!
Doncs per a la penya, els seus jugadors són uns cracs a dins de la pista i també a fora. Avui hem vist a Guillem Vives i a Pep Busquets com han passat el dia revivint com viu la vida una persona cega. Han estat a la seu de la 11 a Badalona, han jugat a bàsquet, han berenat tot amb els ulls tancats per intentar imaginar-se com és la vida d'una persona invident.
Doncs a les 2:30 ens hi posarem i ens enganxarem com si fossin ells Forrest Gump i anirem apuntant molta gent. I qui podria apuntar-se és Aito García Arneses, que sembla ser que se li ha comunicat avui mateix que no continuarà la banqueta del Girona. Per tant, si es confirma això, sens dubte serà una de les personalitats més cotitzades aquest estiu, perquè, evidentment, d'Aito no es pot desaprofitar mai en el món del bàsquet.
Un sembla ser.
L'altre dia vam parlar amb ell, ens va dir que no tenia clar, que volia seguir entrenant, però no amb Eurolliga i Lliga, amb tants viatges. Però sí, feia tota la pinta que deixaria Girona. A veure si continua entrenant o no.
Bueno, una cosa és deixar i l'altra és que et deixin.
Ja t'entenc. Llegim entre línies sempre. Xavi Ballesteros, Àlex Gozalvo, un plaer, com sempre, una abraçada.
Abraçada.
Bona nit. Adéu, macos. Acabarem amb les portades. Compte amb la portada de demà de Mundo Deportivo, que va amb una entrevista molt interessant. Aguilar.
A Xavi Hernández, el tècnic del Barça, i compte el titular. Messi decidirà la pròxima setmana.
El que ja sabíem. No?
Això diu Xavi Hernández en una entrevista a Mundo Deportivo, que podreu llegir demà. Al diari Esport, hay partido, amb una fotografia de Messi a París encara, diu el PSG deja claro que Messi no seguirá y comienza la puja final por el futuro del crack argentino. L'Esportiu va amb la final de la Champions femenina de demà passat, amb una entrevista a Sandra Paños. Volem regalar aquesta Champions als culers. El diari Marca, el que explicaves al programa, Aleix, la leyenda continua amb una foto de Karim Benzema. Karim Benzema recibe el Marca leyenda y se queda en el Real Madrid. I el diari AS, evidentment ara començarem a veure portades i portades en aquest sentit. Havertz, jugador del Chelsea, diu Havertz entra en escena, parlant un possible interès de Havertz per al Real Madrid.
Doncs això trobareu demà a la premsa, molt interessant aquesta conversa dels companys de Mundo Deportivo amb Xavi Hernández, confirmant el que també us hem explicat aquí a RAC1 en les últimes hores, que segurament la setmana que ve es precipitarà tot el pla de viabilitat de la Lliga, veurem si l'acabé o en 10 dies, i si no, el futur de Messi. Per tant, clau la setmana que ve. A partir de demà, però, nosaltres ens centrarem en Eindhoven i en la final de la Champions femenina, Barça-Wolfsburg. Demà us saludarem des de l'Intel Art Hotel d'Eindhoven.
Cap a quina hora vas cap allà?
Cap a les 10 del matí, marxem, surt l'avió, sí. Anem a descansar una estona i després cap allà agafarem l'aeroport i cap a Eindhoven. I demà programa especial amb molts protagonistes des d'Eindhoven. Si viatgeu a veure el Barça Eindhoven, passeu-nos a veure, que estem al costat del Philips Stadium. Intel Alt Hotel d'Eindhoven. Passeu-vos molt bé, els de l'NBA.
Bon viatge.
Gràcies, Dami, Pedrol.
Bona nit.
Molt bé. Bona nit. Gràcies també al Marc Selva i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem des d'Eindhoven amb més ràdio esportiva.
Tu diràs.
RAC1. Notícies. Víctor Cullell.
Bona nit, la 1:09. Laura Borràs ja no és presidenta del Parlament. La mesa de la cambra ha acabat executant la instrucció de la Junta Electoral per retirar-li l'escó després que el Suprem hagi desestimat les mesures cautelars. El ple del Parlament investirà divendres que ve, al migdia, una nova presidència i Junts per Catalunya decidirà dimarts que ve, en una reunió de l'executiva, quin nom proposa. L'exalcaldessa de Vic, Anna R, és la més ben situada. Malgrat l'escenari en què queda ara Borràs, l'advocada de la seva defensa, Jordi Cabré, creu que encara hi pot haver camí en el terreny judicial. Ho ha dit aquesta nit el 9C de RAC1.
Jurídicament, teòricament, hauria d'haver-hi alguna possibilitat, amb aquest, a través d'aquest recurs de reposició, que el Tribunal Suprem entri en raó pel que fa a les mesures cautelars. És a dir, una cosa és que tu puguis discutir si aquesta persona pot ser culpable o no, una altra cosa, i l'altra cosa és que fins que això es decideix, que és una cosa que encara no està decidida de forma ferma, és treure-li l'acta de diputada.
Tot i això, Cabré reconeix que políticament sí que està tot perdut. Encara de la plana política, aquest divendres hi ha la revisió del recompte de vot de les eleccions municipals. A Barcelona, els comuns estan pendents de veure si hi ha algun error que els permeti aconseguir el desè regidor i avançar Jaume Collboni. Ara mateix els separen 141 vots, però s'han detectat recomptes irregulars en algunes meses. Pels comuns és clau poder avançar Collboni perquè podrien liderar les negociacions per un govern d'esquerres i es tornaria a obrir la porta a Ada Colau per ser alcaldessa. El recompte es fa a la Ciutat de la Justícia, com dèiem aquest proper matí. També aquest divendres, a partir de les 3 de la tarda, el Servei Català de Trànsit posa en marxa un dispositiu especial per fer front a l'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg, que farà que molta gent surti de Barcelona, un cap de setmana que, recordem, coincideix amb el Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló, on s'espera que hi assisteixin més de 100.000 persones. Només entre la tarda de divendres i dissabte al matí sortiran de l'àrea metropolitana uns 470.000 vehicles. El dispositiu de trànsit inclou, entre altres, més de 1.000 controls. Més qüestions, l'ADN dels micos permetrà als científics entendre millor l'origen de malalties humanes complexes, com per exemple la diabetis. És la conclusió d'un estudi internacional liderat per l'investigador i CREA de l'Institut de Biologia Evolutiva, Tomàs Marquès, i que ha publicat la prestigiosa revista Science. Han analitzat gairebé 240 espècies de primats i han descobert que hi ha 4 milions de mutacions genètiques que poden ser perjudicials per la salut de les persones. Per aconseguir-ho, han creat un algoritme d'intel·ligència artificial que, mitjançant dades genètiques de micos, permet identificar quines mutacions són causants de malalties en humans, com ara, per exemple, les cardiopaties. I a aquesta hora, al Primavera Sound, encara a la recta final de la primera jornada de pagament, el festival acaba de viure un dels primers concerts multitudinaris, el de la banda britànica New Order, que ha congregat milers de fans al Parc del Fòrum. El proper plat fort de la nit serà l'actuació dels també britànics Blur, d'aquí a una hora mal comptada. Anem cap allà, Udal Martínez.
New Order ha fet parada a Barcelona en la seva gira de celebració dels 40 anys del disc Power, Corruption and Lies, per molts el millor de la banda. I ho ha fet repassant alguns dels temes més populars d'aquest disc, com True Fate, Temptation o Blue Monday. El grup a més ha acabat amb un homenatge a Joy Division, de qui formaven part la majoria de la banda, fins al suïcidi d'Ian Curtis. Ara qui està actuant en un dels escenaris principals del Primavera és la nord-americana Halsey, una de les artistes més escoltades en aquests moments a Spotify. I a les dues serà el torn per fi de Blur, que torna a Barcelona una dècada després.
Ara els esports, amb Joan Camí.
Fons del Barça admeten que el possible retorn de Messi s'ha refredat, però la cúpula dirigent del club encara no perden l'esperança. Reconeixen que la resposta del pla de viabilitat encara pot trigar 10 dies i confien que Messi no decidirà fins que hi parlin amb una oferta concreta. Encara el Barça, Jordi Alba s'ha acomiadat del club blaugrana envoltat de companys, família i amics en un acte molt emotiu en què Xavi ha tancat possibles ferides i Laporta li ha expressat públicament el seu agraïment per haver perdonat part dels diners que li pertocaven per contracte. El Barça femení ja és a Eindhoven, ha arribat aquest dijous a la ciutat neerlandesa holandesa per disputar la final de la Champions League dissabte contra el Wolfsburg. Jonathan Giraldez ha pogut recuperar Rolfo i Brons, que aquest dijous han rebut l'alta mèdica, i l'Espanyol negocia la venda dels naming rights, drets que permeten a una empresa patrocinar un recinte o una instal·lació per 1 milió d'euros. Ho ha avançat a To Playbook i ho ha pogut confirmar RAC1. Serà un acord per unes quantes temporades, independentment de la categoria. I per acabar, el president del Sevilla, Pepe Castro, ha confirmat que li han ofert la renovació a José Luis Mendilibar. Ho ha dit en la celebració que ha fet el Sevilla al Sánchez Pizjuán després de guanyar l'Europa League.
I el temps aquest divendres, matí tranquil, al migdia reapareixeran els xàfecs i les tempestes, sobretot al prelitoral, al Pirineu i al Prepirineu. Al llarg de la tarda afectaran també la Catalunya Central i el Pla de Lleida. En conjunt, temperatures amb pocs canvis, però els termòmetres sumaran 2 o 3 graus més a Ponent. És tot. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
RAC1 presenta les finals de l'NBA per primera vegada senceres en català. Denver Nuggets Miami Heat, l'emoció del bàsquet nord-americà cada matinada de partit amb l'estil RAC1. Amb la redacció d'esports i estrelles convidades. Amb participació dels oients, concursos i moltes sorpreses. Tothom despert.